I aquí tenim Jorge Wagensberg. Què tal, Jorge?
Hola, bona nit.
Se'n va a la Xina, l'home. Ja veurem si torna. Sí, bé, tornarà segur, tornarà segur. Però vull dir que tornarà a l'hora o no, ja ho veurem. Avui s'han inaugurat les noves instal·lacions del Centre de Regulació Genòmica de Barcelona. La veritat és que això de la ciència, quan arriba al carrer, cada vegada és més complicat, no? Regulació genòmica. L'ha inaugurat avui el president Pasqual Maragall, el nou CRG, ocupa 7.500 metres i està allà en aquella mena de cassola que hi ha al costat de l'Hospital del Mar, que és el Parc de Recerca Biomèdica. Mm-hmm. 360 investigadors en 6 programes.
Beato, sí.
I què, això del genoma és... Vaja, suposo que és interessant, no? Què vol dir això?
Interessantíssim, és la nostra identitat genètica. I bé, un dels reptes que tenim per davant és comprendre i entendre la funció de tots els genes, no? Això estarà molt a prop d'una nova medicina, no?
Clar, el que dona la sensació és de que aquí, poc a poc, caram, vull dir, molta gent de fora tindrà ganes de venir aquí a Barcelona, ja sigui al Parc de Recerca Biomèdica o amb això del Centre de Regulació Genòmica. I en canvi, la revista Nature critica la política científica de l'estat espanyol. Diu que el projecte Ramón y Cajal, allò que es tractava de repescar savis cervells que hi havia per fora i portar-los aquí, que havia decebut els científics. Home, si venen aquí el Parc de Recerca Biomèdica i altres coses com aquestes, potser...
Bé, aquí, ja que em dones peu, faré un comentari. És que la diferència entre un país seriós i un que no ho és tant és que els projectes comencen, surten a la foto i després no hi ha continuació. El Parc Biomèdic té pinta de ser una cosa molt diferent, no? Uh-huh. Sí, en aquest cas, pues, en el cas del programa Ramón y Cajal, molts científics han tornat de l'estranger o han fet la seva formació postdoctoral o on ja estaven treballant i fent recerca, i després aquí pues, no han tingut la continuïtat que esperaven. No?
Clar, és que si tu preguntes a un estudiant de físiques o de químiques o de biologia, diu, què serà de la teva vida? I clar, l'home pensa en el Premi Nobel, potser, però amb el Premi Nobel, d'entrada que només toca un a l'any, i després que amb això no es fa bullir l'olla, i no, que la gent té ganes de casar-se, de tenir un fill, de pagar la hipoteca, d'aquestes coses...
I des del punt de vista coneixent, millor pensar en crear coneixement que amb el premi, no? Mm-hmm. Això és una mica també com...
Però vull dir que la vida no se la guanya gaire la gent, no sé, que si algú digués a casa, el meu fill primer vol ser notari i el segon vol ser un expert en genètica...
Bé, aquí això... haig de contribuir a trencar una mica la idea, perquè els científics no hi ha tants a natura. Jo no conec cap física en atur. Una altra cosa és que puguis fer una tasca de recerca interessant. I el Parc Biomèdic, per mi, és un exemple de com es fa actualment la ciència, que consisteix en que els científics importants estiguin a prop els uns dels altres, és a dir, a l'oficina de costat, és a dir, que t'alimentes de l'atmosfera i tens, pots comentar, és com una cafeteria, però en el sentit... renaixentista de la paraula, no? Els científics s'estimulen perquè estan molt a prop un de l'altre, perquè conversen, perquè l'estar a prop físicament els convida a fer recerques, a col·laborar directament, etc.
Científics que no estan tan junts l'un de l'altre són aquests que estan embarcats en un vaixell que es diu Vell Marí, que es dedica a una feina tan noble com salvar tortugues.
Per exemple, és un dels molts programes que tenen, no? Que és protegir la biodiversitat. I en el cas de les tortugues ha estat un èxit superior al que ens esperàvem.
On actua el Vell Marí ara?
Bé, el Vell Marí ha estat a Balears, a l'àrea de Balears, aquesta campanya, i ha estat en col·laboració amb els pescadors. Això és nou. És a dir, els pescadors han acceptat la presència del Vell Marí. No és com altres vaixells que van emprenyant o que van fent... van provocant, sinó que aquí, des de bon principi, es tractava de col·laborar. I els hem de dir, per començar, que estem molt agraïts a aquesta col·laboració. I el resultat ha estat pues, que, així com un centre de recuperació pot salvar unes 20 tortugues a l'any, que és un animal que pateix molt el palangre, per exemple, perquè queda mossega els hams, el Vell Marí ha aconseguit salvar 20 per dia durant 5 dies seguits, no? Això serà el principi de nous projectes. És a dir, per exemple, hem testat un nou ham en el qual s'enganxen els peixos però no les tortugues, un ham més circular. Això s'ha fet en col·laboració amb el CRAM, que és una associació que té llarga experiència en això. Després també hem suggerit als pescadors que quan hi ha una tortuga que ha mossegat, doncs no tirar del fil perquè llavors és fàcil destripar-la, tractar-la amb carinyo i passar-la o a un centre terrestre o al vell marí que té una unitat de cuidadors intensius, no? I després, pues, en fi, la idea de, a partir d'aquí mirar altres problemes com són els dofins i com són, bueno, hi han animals com els dofins i les tortugues que tenen moltes conseqüències en l'ecosistema. Una de les conseqüències, per exemple, és la proliferació de meduses, no? Perquè l'excés de pesca o els dofins i les tortugues que són depredadors de meduses, doncs les meduses de sobte es queden sense depredador. Clar. I per això es poden convertir fàcilment en una plaga, com hem vist últimament.
Home, doncs, escolta, si veiem una tortuga, res de fer una sopa de tortuga, que després arriba l'estiu i tot està infestat de meduses.
Exacte. No? Bueno, doncs ha estat una descoberta de que in situ les coses es fan molt millor. I després, que amb aquesta col·laboració amb els pescadors, amb els protagonistes del mar, jo penso que el mar no es pot salvar sense l'ajut dels protagonistes del mar.
Doncs aquí està la feina del vell marí. Recordem encara que l'altre dia vam comentar el Premi Nobel de Física del senyor Mather i Smoot, que això et va posar molt content. Repassem una mica. Què és? Fer una fotografia de prèvia...
De l'univers bebé, amb estat... és a dir, la... quan va esclatar el Big Bang, bueno, l'univers es va plegar unes temperatures terribles i es va provocar una radiació que és la que encara ens arriba, és com un soroll de fons. Això ja el Gamow, ja als anys 60, ho va anticipar. Es va mesurar als anys, una mica després, a l'any 80, des de la superfície terrestre, però clar, com l'atmosfera filtra molta radiació, doncs no es podien veure les diferències entre un punt i l'altre. I el que han fet aquests dos premis Nobel, el Mars i el Smooth, és mesurar amb el satèl·lit COBE, obviant l'atmosfera terrestre, unes mesures ultraprecises. De fet, l'Acadèmia Sueca el que ha premiat és que amb aquestes mesures la cosmologia es converteix en una ciència exacta.
Exacte, exacte, però sempre ens costa de creure que en aquest moment estiguem rebent imatges del començament de l'univers. Bé, això vol dir que està molt lluny, no?
El començament està molt lluny, naturalment. Està al diàmetre de l'univers, no? Però encara més interessant és pensar que tot el que està succeint ara queda segurament gravat amb una radiació que es podrà veure en el futur, no? Algunes de les coses que ara estem veient en la radiació fòssil, com és la singularitat, que no és homogeni. L'univers no era, al principi era com una sopa homogènia, però després el que ha fet en particular en Smooth és veure que hi ha llocs de temperatura singulars. I això correspon, pues, a la formació de les galàxies i de les estrelles, no?
Hi ha una cosa que em van dir que no era constitucional. L'altre dia vam parlar amb una professora que era parlar, no, preguntar a la gent si creia o no creia i tal, però clar, davant d'un fet com aquest, suposo que qualsevol persona, fins i tot creient, ha de dir, escolta, això en el fons és la primera manifestació de Déu o no?
Bé, això, per un cop, els textos sagrats coincideixen amb la ciència, perquè realment hi ha hagut un moment de la creació. Una altra cosa és pensar, com a mínim és compatible amb tots els textos sagrats que al·ludeixen a aquesta creació. No?
És allò de...
Això no passa sempre.
Va separar la llum de les tenebres i es va fer la llum.
El primer versícul de
la Gènesi.
De la Gènesi, sí.
Bé, deixem-ho en tot cas...